Miren, i la Unió denuncia que es tripliquen guany les interceptacions de cítrics importats de Sud-àfrica a la malaltia de la manxa negra. Carles Peri, secretari general de la Unió, molt bon dia.
Molt bon dia.
Això és el pan nuestro de cada dia?
Sí, pràcticament sí, i cada dia va més, no? Diríem que va pujant el pa, com és una frase molt valenciana, perquè estem veient clarament que s'han triplicat les interceptacions de cítrics de Sud-àfrica i fins l'agost, per exemple, hem passat de 12 a tindre'n 37, lo qual és algo escandalós. I en el propi mes d'agost té 11 deteccions Sud-àfrica i 4 Zimbabue, lo qual vol dir de la perillositat que n'hi ha que ens introduïs en una enfermetat de quarantena en la citricultura europea i una vegada més ens pues, toca fer pressió i dir que se suspenguen les importacions d'aquests països que no donen garanties, no?, per a tindre una bona sanitat vegetal en clar. Europa i que no ens introduïsquen enfermetats de quarantena.
Sobretot perquè si ells no assumissin el que, bueno, els convenis, no?, europeus, haurien d'estar posats en quarantena. És a dir, antes d'exportar res se tindria que mirar tot ben mirat, perquè si no el problema el tornarem a tindre així.
Sí,
com
ens
va passar en el cotonet.
Si fórem rigorosos i fórem serios, el primer que s'hauria de fer en una malaltia, perquè així cal recordar que el tractament en fred no seria efectiu, que és una malaltia, no és una plaga, perquè per baixa temperatura tu pots matar la plaga, així el tractament en fred no és eficient, entonces hem de controlar els contingents abans d'eixir. Igual que els americans, com volem enviar als Estats Units, venen inspectors americans, per exemple, al port de Castelló, a veure si n'hi ha alguna larva de mosca de la fruta abans d'eixir els contingents nostres, pues n'hi hauria que fer el mateix en aquest cas, en controls en origen, inspectors europeus en Sud-àfrica, però estem veient constantment que la Comissió Europea mai acaba de donar aquest pas d'endurir els protocols d'importació de fruta de Sud-àfrica o de qualsevol país. En aquest cas parlem de Sud-àfrica perquè és molt escandalós les deteccions que està tenint Sud-àfrica aquesta campanya en relació a la taca negra i damunt una malaltia que és molt perillosa, no?, per a nosaltres, perquè al final és una malaltia que deprecia la fruta, tens que destinar-la a la indústria del suc, el preu ja seria la meitat, perquè una fruta que va a indústria sempre és la meitat o menys de preu que les que van en fresc, i després nosaltres la vocació nostra és líders mundials en exportació i producció de fruta en fresc, o sigui, és la nostra característica i és el nostre sector. Això encara faria més mal, no? Entonces, per això n'hi ha que insistir tant i n'hi ha que seguir pressionant a veure si alguna vegada per totes pues acabem fent molts cas.
I també insistixen en el tractament en fred a les mandarines. Clar,
El tractament en fred va dirigit a la falsa polilla o a plagues que pogueren vindre d'aquests països, perquè continuem encontrant deteccions de falsa polilla a pesar de que se té que fer l'aplicació del tractament en fred a les taronges. Entonces, clar, si n'hi ha deteccions de falsa polilla, o vol dir que el tractament no està fent-se bé del tot, o bé que els pomelos o les mandarines, que no estan obligades a fer-lo, pues provoquen que n'esquen deteccions de falsa polilla també en alguns enviaments. Per això n'hi ha que seguir pressionant per a que s'ampliï el tractament en fred a mandarines i pomelos.
Insistissin també en la necessitat de reforçar aquesta producció autòctona enfront de les importacions.
Sí, sense dubte, ahir hi ha un tema que és molt important i part molt bé de preguntar, perquè n'hi ha que recalcar que és que nosaltres ara tenim un cert dèficit productiu, estem produint poc, conforme ja hem dit diverses vegades així en l'emissora, en altres entrevistes. Espanya va produir per baix de 5,8 milions de tones en guany, serà una de les més baixetes, si no la més baixeta a nivell d'Espanya en molts anys. En la Comunitat Valenciana anem a produir menys de 3 milions de tones, el qual és molt baixeta també. Entonces, què passa? Que en moments puntuals no tenim suficients cítrics per abastir a lo millor els nostres clients. Què passa? Que els nostres operadors comercials enguany, esta campanya passada, han passat de portar 8.000 tones d'Egipte a portar-ne 15.000. O sigui, han doblat les importacions d'Egipte i Egipte ja té una detecció de taca negra, lo qual vol dir que és la enfermedad s'adapta bé al clima mediterrani. Claro, nosaltres mateixos estem important més fruta que mai d'Egipte. I després Europa ha doblat també les xifres. De 86.000 tones han passat a 180.000 tones. Clar, estan doblant també les importacions de fruta d'Egipte al mercat europeu. Això és molt perillós si no se fan els controls en origen o si nosaltres no reforcem els nostres punts d'entrada a duaners, perquè al final ens pot introduir també la taca negra a través d'un país que sí que és de veres, que només s'ha detectat una d'això, però vol dir que ja la tenen en Egipte, ja està allí, en Túnez també. Per tant, és molt perillós, li hem de demanar al ministre que reforce, no?, i se controla duaner a les nostres importacions, perquè els nostres propis comerciants estan portant fruta d'Egipte, perquè en algun moment determinat pues, entenen de que es fa falta fruta i la porten de fora. Entonces, per això nosaltres diem que n'hi ha que fer una aposta clara per tornar a recuperar, no?, les produccions nostres, perquè si no, al final estem en un context continu de risc de que ens introduïsquen la taca negra. És superimportant avui en dia que l'administració també se fiqui les piles un poc en la línia, conforme li hem demanat nosaltres, de donar ajudes a la reconversió, no?, de certs camps que són molt vells, que tenen baixos rendiments i que tenim que transformar per a que en un futur produeixin d'una forma normal i no tindre aquestes caigudes tan acusades de cítrics, no?, de la producció.
Què tal ha sigut aquesta reunió en el recient estrenyat conseller?
Bueno, la veritat és que en el conseller nosaltres, la primera reunió que hem tingut, pues, una reunió pues, cordial, no? Uh-huh. Veiem que és una persona que és pròxima al sector, que és enginyer, que coneix bé el sector, i sí, ara que té el seu nou equip al complet, que ara uh-huh. sí, ja té el seu nou equip al complet, ja té secretari autonòmica, ja té una directora general d'Agricultura i Producció Ramadera, per tant, ara ja hem sol·licitat una altra reunió per a intentar abordar ja temes molt concrets i intentar pues, traslladar totes les propostes que tenim nosaltres a veure si són de l'agrado i acabem convertint-les en èxit per bé del sector, no? Jo crec que la línia de treball nostra va ser ixa a partir d'ara. Jo crec que tindrem recentment, pròximament tindrem una reunió en tot l'equip per a poder ficar molt a treballar.
També manifestament una preocupació per la vespa carnissera asiàtica.
Sí, la vespa velutina és la primera vegada que s'ha detectat en el nostre territori, però tant és preocupant perquè és molt perillosa i és una espècie invasora que al final el que fa afecta al sector, sobretot apícola, que el merma molt les poblacions i els assentaments apícoles, té una capacitat de recórrer en un any, per exemple, 90 quilòmetres, o sigui que l'han detectat en el nord de Castelló, però perfectament, si el pla i el protocol d'erradicació que ja l'ha ficat en marxa la conselleria no aconseguís acabar en ella, pues se pot anar detectant en altres zones prou més llunyanes i estendre's per el territori valencià, que seria algo molt negatiu perquè afecta al sector apícola. Nosaltres també hem demanat, no?, que ese protocol que s'ha ficat ara en marxa i que va a donar informació, conforme diria el conseller, a aquesta comarca, li hem demanat que faci extensible a totes les comarques valencianes a través de les OCAPES, no?, de la red que té la pròpia conselleria d'atenció al sector rural, que doni la informació i la formació a totes les OCAPES perquè la gent vagi visualitzant i vagi coneixent bé el que és la vespa velutina per a que la detecten, no?, per si algú la detecta, que pugui anar a una capa a dir-ho. Jo crec que és una cosa que ha de fer extensible, no?, tot el territori, no només a aquesta comarca on s'ha detectat ara.
Uh-huh. Mira, també parlàvem, quan he començat el programa, de que bueno, dissabte va començar la campanya de la sega d'arròs i diuen que les previsions són positives perquè l'arròs s'ha encarit per als consumidors un 23% des de principi d'any. I clar, en aquest cas, si s'ha encarit un 23%, se suposa que seran els productors que cobraran aquest 23% més, no?
Bueno, ahí n'hi ha que matisar moltes coses. Igual en l'arròs ens està passant un poc com en l'oli, que també hem parlat d'ell, no? L'arròs, l'avantatge que tenen els productors valencians és que són un de les poques zones productores que van a tindre algo de producció, perquè les altres zones que és Catalunya van a baixar moltíssim la producció, els andalusos van a baixar moltíssim, se van a quedar pràcticament zero pel tema de dèficit d'aigua, i Extremadura el mateix. Entonces nosaltres sí que hem sigut capaços de produir i, sí, per tant, el preu a nivell mundial està pujant i, per tant, tu vas a rebre un millor preu en origen. El que passa és que, clar, la producció nostra tampoc va ser l'òptima. Veurem si compensa aquesta pujada de preu en la producció que tenen els nostres arrossers, que cada vegada costa més de cultivar i tenen també els costos més elevats, però en principi de totes les zones productores espanyoles és la que millor estem, no?, diríem, els valencians. I després hi ha que fer també molt de, molt d'incapeu en que, clar, si tant puja el preu de l'arròs, al final també acaba desestabilitzant tot, no? No és bo que n'hi hagi preus superelevats de cara al consumidor, que és el que està passant en l'oli. No és normal que s'aplegui a 10 i 12 euros l'oli perquè desincentiva el consum, perquè totes les famílies no poden consumir la quantitat d'oli que consumien abans, i això tampoc és positiu per al productor, perquè aquests preus tan desorbitats no se veuen reflexats en el preu en origen, tampoc. Puja el preu en origen. No diem que estem cobrant menys cans, estem cobrant més, però també estem produint menys i estem gastant més diners per a produir. Entonces, moltes vegades hi ha un mensatge erroni, dient, ostres, llavors ara estan guanyant diners, no. Uh-huh. Tenen un millor preu, però cuidao que tampoc estan guanyant diners perquè les produccions es baixen i els costos d'explotació li han anat amunt. N'hi ha que puntualitzar molt bé perquè ens encontrem en aquest escenari que se complica. No? No és gens bo per a ningú que se desestabilitzi tant la cadena agroalimentària que n'hi hagi preus tan elevats.
Uh-huh. I algo que també se va parlar sobre l'arròs és, o almenys això va dir el senyor Aguirre, és aquesta prohibició que els imposen des d'Europa a la crema de la palla de l'arròs, bueno, que buscar una solució, no?, perquè es permita continuar fent aquesta crema de la palla. No sé si això, vostè com ho veu.
Sí, ara en aquests moments el que ha fet el nou conseller és prorrogar, diguem, el pla de la crema de l'arròs que teníem l'any passat, perquè no n'hi havia marge de maniobra uh-huh. per a fer res diferent. Entonces, se va comprometre a seguir aquest pla de gestió de l'arròs que estava signat entre les organitzacions agràries i els arrossers i la conselleria per a gestionar aquesta palla de l'arròs, deixar cremar allà on se puga i faci falta per temes fitosanitaris i per altres qüestions, i durant aquest any intentar abordar alguns temes que faciliten la gestió d'aquesta palla, perquè moltes vegades no és si estem a favor de cremar o no estem a favor de cremar, és que no tens una altra opció per temes fitosanitaris, per temes de que n'hi ha un excés d'humitat en els camps i no poden entrar les màquines a replegar i a empacar la palla. Uh-huh. Saps? Perquè no és tan fàcil no dir, no, pues que vaig a una empacadora, no, l'empacadora si està excessivament humit el camp i no pot entrar, no pot empacar, per tant, aquesta palla no la podem traure d'ahir, no podem traure-la, té que ser algo que siga, estiga molt mecanitzat perquè el cost de traure-la no puja en excés. Perquè ara, per exemple, la palla d'arròs que podem traure seria boníssima per al sector ramader.
Sí,
que
claro.
El cereal ha baixat molt la producció, claro. No tenim palla, la palla uh-huh. està caríssima. Ostres, uh-huh. ixa palla seria boníssima per als nostres ramaders. Claro. Quan no ho fem és perquè és inviable, en molts casos, el cost que té traure ixa palla per a un altre ús. O sigui que també aquests conceptes, no?, que moltes vegades la societat no entén, home, però per què voleu cremar? No és que vulguem cremar, és que és impossible realitzar aquesta tasca sense cremar. I a vegades, per qüestions fitosanitàries, sí que és necessari, més que necessari, poder cremar la palla, perquè si no tens molts problemes de fongs.
Uh-huh. Mira, continuem l'arròs. Clar, és que va començar dissabte la recollida. Igual que passa en els cítrics, Europa, per lo vist, se mostra favorable a augmentar aquesta importació d'arròs, no? Sin embargo, es trobem en lo mateix, en que n'hi han residus de triciclazol, o almenys així és el que me posa, que segur que està prohibit per als arrossers europeus, i sin embargo, el que ve de fora ho porta, o sigui, conté el fitosanitari el triciclazol.
Sí, ahí estem davant d'un concepte de la ansiada reciprocitat, no? Així tenim uh-huh. un problema, que és el fúngic també d'un fong, que és la pericularia, que llança a perdre una part de la superfície de recol·lecció d'arròs, que només tenim una matèria activa per a combatir la pericularia i no està sent suficientment eficient i no tenim una alternativa biològica per a controlar aquest fong, el qual implica que s'estan creant resistències a aquesta única matèria activa que tenim per a controlar-lo, i l'altra que teníem, que era el triciclazol, la teníem prohibida.
Sí.
Clar, els altres restos del món de productors d'arròs no el tenen prohibit i poden vindre a la Unió Europea en un límit màxim de 0,01, i ara la Unió Europea està a punt d'ampliar-lo a 0,09. Veure, algo que així està prohibit, no té sentit que tu li dones encara més laxitud i passes de 0,01 a 0,09. Uh-huh. Entonces, així, novament, pues el sector arrosser s'ha vist agreujat, no? De dir, algo que jo no puc utilitzar, que m'és útil a nosaltres per a treballar, no me deixes gastar-ho, i sin embargo als altres no és que li deixes gastar, és que damunt li amplies ixa laxitud, no? ixa facilitat d'entrar entrar en ixa substància, no? En ixa... Què passa si en este cas, que nosaltres també ja hem enviat un escrit a la pròpia comissió i al Ministeri, que en este cas sí que hi ha un informe favorable per part de l'EFSA, que diu que el 0,09 de ticlazol no és perjudicial per a la salut. Tots nosaltres li hem dit, si no és perjudicial per a la salut i si 0,09, deixa'm utilitzar-lo, encara que sigui professionalment, per al control de pericolària, perquè estem tenint problemes reals molt, molt forts, diguem, en els nostres camps i en les nostres produccions, claro. Si no té ningú risc per a la salut, deixa'm tornar a utilitzar-lo. Sí. O sigui, li hem pegat un poc la volta. No li estem dient que no el gasté, sinó deixa'm el gastar perquè t'estan dient que no és roïn.
Uh-huh. I tant, algo...
Veurem coses noves pròximament, no? Un poc, a veure què és una contestació, quina resposta donen per part de la comissió, perquè, clar, si no volen que tancar les portes als demés, pues molt, han d'obrir a nosaltres.
També.
En este cas, que n'hi ha un informe favorable.
I mire, si li... jo li diguera la paraula alfarrasadors...
Pues una paraula del sector, no? Del
sí,
sector,
sí,
del,
sí, sí.
Dels comptables del sector, no?
Eixa és. Que... són els que calculen les collites a ull.
Efectivament. Calculen les collites avui i són gent que treballa també en estadística per al tema dels aforaments.
Dels abonaments?
Dels aforaments.
Aforaments.
De saber la collita que podem tindre.
Sí, sí, perquè a més traslladen, no, les dades a la Conselleria d'Agricultura. Suposo que vostè coneixerà, no, aquest tipus de figura. Coneixerà algú que es dediqui a això?
Sí, sempre dins del sector, sempre tradicionalment, sempre hem conegut a gent que s'ha dedicat, no? Igual per l'empresa privada, que pel cooperativisme, que hasta mateixa gent que fa funció també de cara a les estadístiques oficials, no? O que de conselleria del Ministeri, també són els empresaris al final que són els que traslladen aquesta informació perquè estadística tinga al final... pues moltes vegades tot el que se publica, no?
Clar, el que passa és que jo me trobo en això i pense com així a grans rasgos, no? Com, vostè com veu, com ho fan, en què se basen?
Al final se basen molt, ja fan territori i visiten parcel·les de qualsevol sector en el qual tu vulguis aferrassar, claro. Al final és molta experiència, perquè no és una cosa fàcil, tens que conèixer molt bé el sector que estàs i després xafar molt de territori, moltes parcel·les per traure una conclusió i si estàs en la part privada, pues no enganyar-te per l'interès d'aquell que te contesta. I un poc que en estadística, pues intentar ajustar al màxim les estadístiques per saber el que tenim. O sigui, que tenen molta experiència.
I pels que diuen... que no és bo adelantar la collita que tindrem perquè el que fa és que el mercat varia en funció si tu adelantes la collita, vostè què els diria?
Però jo diria que és algo totalment desfasat, no? I avui en dia la informació que n'hi ha és totalment inoperatiu el no ser transparent i el no donar informació d'allò que tens perquè qualsevol mercat ja se preocupa de saber en aquell producte que li interessa comprar o això, tindre la informació. O sigui, la informació avui en dia hi ha prou de transparència i corre molt. Tu només tens que entrar,
claro.
Per exemple, tu entres en la ULTA, que és el Departament Americà d'Agricultura, i ahí estan totes les produccions de tots els països del món.
Sí, sí, sí.
O sigui, no té ningú sentit voler ocultar algo que a través d'altres espais ja n'hi ha altres que ho fan. O sigui, la informació avui en dia... com n'hi ha tant de competidor en tot, n'hi ha molta informació i sobretot per als productors és molt important tindre informació perquè nosaltres som els que menys capacitat tenim de tindre la informació mundial o d'altres mercats o de l'aforo que n'hi ha en Espanya o de l'aforo que n'hi ha en Comunitat Valenciana. És superimportant perquè jo estic convençut que nosaltres des de la Unió som els primers que hi ha sempre l'aforament que n'hi ha perquè tenim gent implantada en tot el territori i en tota Espanya ja tenim també gent, una red de gent que fa d'aferrassador i mos passa moltes dades precisament per això, perquè nosaltres necessitem que la nostra gent tingui una informació de saber si en Espanya n'hi ha fruta o no, i quan ho va a comprar-li que no li diga, no, és que en Andalusia n'hi ha molta fruta, no. En Andalusia n'hi ha el que n'hi ha, Si tu tingues ixa ferramenta, no?, perquè no t'enganyi ningú i sàpies si n'hi ha fruta o no n'hi ha fruta, si pots apretar més o menys en comprar, no? I saber també l'aforament que n'hi ha en altres països. És molt important que saber també el que n'hi ha en Egipte, el que n'hi ha en Marroc, el que n'hi ha en Turquia, el que n'hi ha en Sud-àfrica. Això és superimportant, tindre aquesta informació, i vosaltres ens basem en transparència i en informació. Tots aquells que diuen que és ruïn, no, avui en dia no té ningú sentit. Jo crec que tenen un altre interès, que és perquè ells la tenen, la informació, i no volen que altres la sapiguem. Jo crec que van més en aquesta línia.
Pues, Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Al final esto acaba en drama. Mejor historia nos quedará. No somos malos, estamos...